Ara mateix les 10 i 2 minuts del matí, temps per fer ja un repàs de tota l'actualitat esportiva que ens ha deixat aquest cap de setmana, abans no ens arribi aquesta aturada, la darrera ja de la temporada, per les mini vacances de la Setmana Santa. Serà, com dèiem, l'última aturada esportiva, abans no encarem ja la recta final i abans no ens arribi l'estiu, i abans, bé, els equips i els clubs hagin o no aconseguit els seus objectius. Veurem si el Sitges B, per exemple, aconsegueix el seu objectiu ara mateix de conquerir el títol de Lliga. Tot segueix més o menys igual. L'empat a 1 al camp del Fàtima, dissabte a la tarda, gràcies a aquest gol que va anotar Gerard Fernández en el descompte, li permet al Sitges que el Fàtima no s'allunyi i, per tant, segueixin aquests 6 punts que té el conjunt igualadí vers els Sitges. Aquí sí que el Piera va aprofitar doncs aquest empat per col·locar-se en segon. No oblidem el Piera, perquè estem parlant molt del Fàtima, dels Sitges, però aquí mig també hi tenim el Piera, que també té la seva, per dir. Analitzarem com queda tot plegat en aquest grup 13 de la tercera catalana. Parlarem també de la importantíssima victòria que va aconseguir el primer equip dissabte a la tarda a Aiguadols davant el Catllà per 2-0 gràcies als gols de Saliu i d'Over, ja en el temps afegit. Important victòria, com dèiem, del conjunt de Toni Salido. Parlarem també d'hoquei, de l'empat a 6 entre el Club Patí Subur Sitges i el Cambrils, un partit excessivament obert, el que es va jugar dissabte a la tarda amb la Pinsbens, amb 5 gols més d'un Jofre Vilà que ja en porta 32. Com 32 també són els punts que suma el Club Patí Subur Sitges a la Lliga. Parlarem també de rugby, de la derrota ja per tancar la temporada del Rugby Club Sitges, que va perdre la Teixonera davant el Químic, un Químic que, com l'Andorra, com el Gòtics i com el Barça, seran els equips que acabaran per lluitar el títol de campió de la Divisió d'Honor Catalana. I d'aquí uns moments també farem referència al Sitges Hockey Club, a la derrota, malauradament, que va patir el primer equip femení del Sitges Hockey Club, que va perdre la tornada dels quarts de final del campionat de segona categoria. Saludarem d'aquí uns moments a la seva presidenta, a la Patricia Melvin. Comencem. Avui, però, que ens ho permetran, hem de començar felicitant de nou a la patinadora sitgetana Andrea Serra. I és que l'Andrea, amb el seu equip de l'artístic Skating Cunit, ha estat campiona d'Espanya en la modalitat de show petit, el campionat d'Espanya que s'ha disputat aquest passat cap de setmana a Santander i que ha coronat de nou a l'equip de Cunit com el millor. Ho va fer amb el seu espectacle No Essence. I seguim, i ho fem ara parlant d'hoquei herba, perquè ahir, com els dèiem ara fa uns moments, el primer equip femení del Sitges Hockey Club va perdre 5-0 davant el Rimes de Terrassa i, per tant, ha quedat ja fora d'aquesta lluita pel títol. Recordem que el d'ahir era el partit de tornada i que a l'anada les sitgetanes se van perdre per 1-3. Saludem a Patricia Melvin, la presidenta del Sitges Hockey Club. Patricia, buenos días, bon dia.
Hola, Vitu, buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿Y vosotros cómo estáis? Porque, bueno, no puedo decir que es una decepción este resultado de ayer.
No.
¿A qué no?
La verdad que no, todo lo contrario, te diría. Estamos en un año donde segunda división la hemos hecho propia. El año pasado jugamos con una segunda división compartida con San Andreu, que le llamábamos Fusión. Y este año, al ser la primera vez que hemos creado un club con gente de Sitges, la verdad estamos muy orgullosos de las chicas porque lo han luchado todo. Hemos llegado a un playoff, o sea, no hay que desmerecer eso, que fue mucho. Fue un equipo muy joven, muy nuevo, que se están conociendo y que ya hayan clasificado para las playoffs. Bueno, mira, han quedado fuera de los primeros puestos, pero no se les quita el mérito, todo lo contrario. Ahora hay que seguir trabajando para seguir creciendo como equipo, sobre todo, y nada, y a seguir jugando.
Es sin duda una buena primera piedra, ¿eh?
Totalmente, de acuerdo. Aparte, como equipo, ellas también vienen de distintos sitios, se están conociendo, la entrenadora también es nueva, tenemos el hándicap del campo, que no podemos jugar nunca de local, porque el césped en el que estamos no es idóneo para este tipo de competición. Entonces, el también que uno esté siempre fuera de casa, sintiéndose visitante,
claro,
aunque las podamos ir a ver, no es lo mismo, ¿no? O sea, no es excusa, pero bueno, tampoco es lo mismo. Y es eso, felicitarlas a ellas porque la verdad son guerreras, dejan todo en el campo y nada, seguir mirando para adelante.
Añadimos obviamente el factor campo, como comentas, Patricia, pero la dificultad de encontrarte a un equipo como Rimas, ¿no? Que fue el primero de su grupo.
Rimas siempre son primeras y tienen la posibilidad de poder ascender, pero no ascienden, se quedan. Entonces es un poquito un hándicap, claro, siempre es un equipo muy fuerte, se conocen de hace años, han jugado todas a primeros niveles de competición. Entonces es lo que digo, la experiencia, la calidad de juego de nuestra segunda, hay chicas que han empezado a jugar hockey hace 2 años. Entonces, bueno, mira, es un reto, todo lo que se nos ponga por delante, en vez de tirarnos hacia abajo la moral, nos hace crecer, nos hace querer ser más fuertes y ¿por qué no algún día poder llegar a estar primeras? ¿Por qué no?
Tengo esa sensación que, aunque lleváis poco tiempo, los equipos están empezando a tener un éxito considerable.
La verdad que sí. Mira, a nivel escuelita este año tuvimos todas las categorías ya en competición, que al final, al margen del resultado, es un orgullo. Pero claro, ves a los chiquitines, han ganado todos los partidos. Es como que a nivel juego lo están haciendo bien técnicamente y tácticamente. Nuestros infantiles también han clasificado para seguir luchando por la liga, por los primeros del campeonato. De la Mamis tenemos 2 equipos, el equipo Vermeil también han pasado playoff. Es el primer año también con Mamis, con 2 equipos. Nos hemos separado este año porque éramos muchas y queríamos jugar y apostamos a por esto, y bueno, también una de ellas han clasificado la segunda, o sea, bien. La verdad, vamos teniendo resultados sin desmerecer al resto de equipos del club, que aunque no hayan optado por un primer puesto en liga, lo están haciendo fenomenal, ¿eh?
¿Hay algún secreto, Pato?
No, ponerle ganas. imagínate, acá voy a ser idealista, imagínate cómo estamos desmotivados con lo que tenemos. El día que optemos por ya un campo como corresponde, ni te lo explico. Uh-huh. Y es verdad que cuando uno juega de local, el juego es más lento, es más pesado físicamente. El contrario, cada vez que viene a jugar, realmente no dice palabras bonitas de nuestro campo, porque es otro juego. Entonces, cuando vamos a jugar afuera, decís, wow, ¿no? Pasamos de un 600 a una Ferrari cuando estás jugando en un campo de verdad, porque la velocidad de la bola influye, porque la movilidad nuestra en el campo es distinta. Pero bueno, si estamos así de bien con lo que tenemos, todo es positivo, todo lo que se viene será positivo.
Os falta, como decimos aquí, la cirereta del pastís, ¿no? El campo. Aprovecho que estás con nosotros, Patricia, para que nos puedas explicar un poco cuál es un poco la última hora sobre el estado del campo.
Bueno, pongo un poquito en situación. Uh-huh. Hace 2 años tuvimos, sin quererlo, aquí en el Polivalent se había cambiado el caucho. Entonces tuvimos que buscar una alternativa para entrenar y fuimos a entrenar a un terreno de tierra que hay, que era el antiguo campo de entrenamiento del rugby, al lado de las vías, en Can Robert.
Sí.
Y bueno, no, fuimos ahí para no dejar de entrenar a los peques. Y la verdad, la experiencia, al margen de que era tierra, fue bastante buena porque la bola ahí corre bastante rápido. Eso sentó un poquito de precedente. Entonces hemos hablado con el ayuntamiento para ver, esto hace 2 años, para ver si podíamos usar provisionalmente ese espacio como una alternativa más a lo que tenemos. Porque realmente entrenamos los adultos, entrenamos una vez sola por semana por falta de disponibilidad horaria. Bueno, este aquí, la casualidad, que se habló de eso hace 2 años, diciéndonos que bueno, que se iba a hablar del tema, pero no se tocó más el tema hasta el año pasado, junio, justamente antes de las elecciones, que se nos dijeron que bueno, que si se seguía en el gobierno actual y demás, podía haber una proyección, tal. Entonces, bueno, nos volvimos a ilusionar porque al mantenerse las candidaturas actuales, uh-huh, vimos como un poquito de progresión a eso que se nos había, no prometido, pero manifestado, ¿no? Que podíamos usar el espacio temporalmente. Y el miércoles pasado hemos tenido una reunión con el Ayuntamiento, Federación Catalana, Federación Española y apoyo de la Federación Europea para poder hacer de ese espacio un uso temporal hasta que algún día tengamos nuestro campo definitivo. Está ahora en manos un poco del Ayuntamiento de Sitges mejorar el espacio, adecuándolo a las medidas correspondientes, y por nuestra parte y las federaciones tratar de conseguir el césped, bendito césped idóneo, para que podamos hacer el deporte nuestro como corresponde.
Uh-huh. ¿Hay un plazo? ¿Os habéis fijado algunos plazos en este sentido, Pato?
Realmente yo lo pregunté porque nosotros ahora estamos teniendo gastos de alquiler de campo. Alquilamos el campo de Castelldefels.
Claro.
somos un club pequeño y estar asumiendo estos costes realmente nos es mucho esfuerzo. Entonces pregunté si para septiembre, y el ayuntamiento, la respuesta fue que harían lo posible para que en septiembre así sea. No estamos hablando de césped, nos estamos moviendo como club, confederaciones, para conseguir este césped. Estamos hablando de lo que hay, se adecúan las medidas correctas para nuestro deporte. Que se adecúe un poquito, que se muevan los alambrados que hay en la periferia, que nos puedan poner un contenedor de vestuario, unos baños y poco más. Nosotros vamos luchando con lo que tenemos, pero está claro que hay que mover ficha y tenemos que empezar a trabajar para eso. El ayuntamiento con lo que tiene y nosotros con lo que podamos conseguir.
¿Un espacio que os permitiría entrenar solo o jugar también?
También como estaba la federación, también pusimos presión de nos van a habilitar este terreno luego para poder jugar, porque claro, seguimos teniendo gastos, no nos alcanza solo con un terreno de tierra, sino que además nos puedan autorizar a poder jugar una liga, ¿no? Entonces, evidentemente, ese punto, el punto técnico-táctico lo tiene que definir la federación. Pero está todo en marcha como para que así sea, desde el ayuntamiento, para que adecuen el espacio, desde la federación para que podamos conseguir un césped y cuando ya se alineen todos los planetas, finalmente podremos confirmar que podemos jugar de local en casa. ¿Sí?
Pues perfecto, esperemos que todo avance. No diré a su debido tiempo, porque esto de los tiempos, los timings, ya sabéis que siempre van un poco más lentos de lo que uno desearía. Pero bueno, las intenciones están, ¿no?
Intenciones están, era una información que teníamos desde internamente, ¿no? Tanto el Ayuntamiento, Federación y nosotros como Junta, pero ahora ya se ha puesto la ilusión en todos los socios del club, por lo tanto, no es que sea presión, pero está claro que estamos trabajando todos desde el club también, todas las familias, para que esto se cumpla lo antes posible.
Claro,
aquí también...
Te quería decir, aquí hay varias cosas. El hecho de que estáis pagando un dinero para alquilar un campo, el club va creciendo, cada vez hay más jugadores, más jugadoras, claro, todo aprieta.
Correcto, mira, también siempre lo decimos desde que empezamos, lo que pasa es que bueno, ya vamos repitiendo la historia, es como que no nos sirve que nos digan algo y que no tengamos una fecha,
ya.
Porque ahora ya vamos a hacer campaña para todos los coles que están escuchando, o mamás o papás, vamos a hacer campañas en los colegios de Sitges también para que sepan lo que es el hockey y si Dios quiere y los peques gusta el deporte, los vamos a absorber, ¿no? Entonces, ahí tenemos el problema también, tenemos horarios, tenemos capacidad, con lo que tenemos actualmente podemos asumir o necesitamos más. Y la respuesta está clara, necesitamos más. O sea, ya nos volvemos locos con lo que tenemos. O, por ejemplo, un sábado a la mañana, los pequeñitos nuestros de 5 años, 6 años, jugar a las 8, porque es el único horario que tenemos, con el frío que hace. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un lugar propio o de prioridad? No digo propio, pero de uso prioritario, que nos podremos adecuar un poquito más a lo que necesitamos, ¿no? No solo como ahora, con lo que quede.
Ya.
Nos vamos resignando a lo que quede, que está muy bien, pero también necesitamos más.
En casa uno se organiza mejor, sin duda.
Totalmente, de eso se trata. Siempre con un buen rollo, pero con toda la energía puesta para que esto se materialice.
Un quart i un minut d'onze del matí, parlant amb Patricia Melvin, la presidenta del Sitges Hockey Club. Aquí li agraïm aquests minuts. Patricia, gràcies per atendernos una vez más. Felicidades por lo que estáis consiguiendo en tan poco tiempo y a ver si se cumple un poco ese deseo del campo.
Ahí está, Viti, muchas gracias a ustedes por acompañarnos desde los inicios y espero que en breve te pueda dar buenas noticias, como que todo se va alineando y se va haciéndose en base a lo que se cumple, ¿no? A lo que se promete más que cumple.
Perfecto, ¿sí? Patricia, gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes, muchas gracias, adiós.
Un quart i dos minuts d'onze del matí amb Patricia Melvin, amb Pato Melvin, la presidenta del Sitges Hockey Club. Hem aprofitat, doncs, aquest bon moment esportiu que viu l'entitat en poquets anys, 3-4 anys, estan ja amb un munt d'equips, també, amb equips de formació, amb aquest primer equip femení, arribant als quarts de final de la segona categoria, amb la nova entrenadora amb qui parlàvem fa unes setmanes, amb la Clàudia Càdiz. En fi, de moment... tot va prou bé, però falta allò, com dèiem, no? Una miqueta la cirereta del pastís, aquella casa que és teva i a la qual doncs, et pots organitzar molt millor a l'hora d'entrenar i, òbviament, a l'hora de jugar. Deixem el hoquei herba, anem ja a repassar el gruix de la jornada en matèria de futbol base. I començar dient que la preferent de juvenils, la Blanca va encaixar una nova derrota en perdre 3-4 amb el Nou Pinsbens davant l'escola futbol base Calafell. A la segona divisió, també de juvenils, la Blanca, que va guanyar 2-4 al camp de la Penya Jove i a manca d'una jornada. Recordem que el juvenil B de la Blanca ja fa setmanes que es va acomiadar de les opcions de lluitar pel títol. A manca d'una jornada, com dèiem, el títol es decidirà entre els Subirats i el Castellbí. Per tant, una última jornada apassionant en aquest sentit. Repassem altres resultats dels equips de la Blanca amb l'Isidre Gómez. Isidre, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Com hem tingut aquest cap de setmana abans de l'aturada?
Pues molt positiu, molt positiu. Ara estava fent aquí les estadístiques aquestes i déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Llàstima del juvenil que ha trencat el que hagués sigut una setmana estupenda. Mm-hmm. Però bueno, ja ens estem acostumant i és el que toca. Mira, avui, abans de dir la estadística final, vull comentar tres partits. Primer el cadet A, que va tornar a guanyar, s'ha posat líder perquè el Vilanova no va poder jugar el partit, va guanyar el cadet A 2-1 amb el Sant Mauro a Pinsbens, llavors actualment està líder un punt per sobre i pendent que el Vilanova disputi el partit que van ajornar, o sigui que ara tenen tota la pressió al Vilanova. I després, ha donat la coincidència aquesta setmana que han jugat els Benjamins contra la Terlenca barcelonista. He volgut fer memòria de l'antiga Terlenca, que sí. Segurament tu devies haver sentit, o potser quasi...
Ui, tant.
Que era el coco d'aquella època, quan eren els començaments d'això del futbol base. I, bueno, que llavors sempre ens guanyaven o passaven malament els nanos quan anàvem allà. Doncs mira, aquesta setmana els Benjamí sub-10A va jugar a Pinsbens contra l'A també d'ells. Van guanyar 9-1. I el B va jugar al camp de la Terlenca barcelonista i va guanyar 0-5. Vol dir que hi ha aquesta història amb la Terlenca, doncs ja l'hem revertida i ara ja som... Tenim un punt per sobre d'ells i...
Caram, dos marcadors contundents, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, ja dic, i aquest equip, als meus principis d'entrenador, doncs era dels cocos de les categories, i... Clar, tampoc no hi havia tants equips, llavors potser hi havia un Benjamí, un Alevín... Però bueno, m'ha agradat refer una mica de recordança de...
Remoure la història en aquest sentit,
exacte.
Eh?
Exacte. I bueno, doncs ja passarem a les estadístiques, però ja dic, aquesta setmana 15 victòries, un empat i només 4 derrotes. O sigui que potser, si no recordo malament, és la setmana... amb més victòries que hem tingut durant aquesta temporada.
Perfecte, doncs amb aquest bon balanç posem punt i final a aquest repàs de marcadors als equips de la Blanca Subur. Isidre, moltíssimes gràcies, bona setmana, bona Pasqua i fins la propera.
També des de la Blanca, desitjar-vos que tingueu tots una Pasqua i ens retrobem quan sigui.
Molt bé, crec que, a veure, deixa'm fer memòria, no sé si és el 3 o el 4 d'abril o algun dia d'aquests. Aquell divendres, eh? Gràcies, Isidre, que vagi molt bé, adeu-siau.
Vinga, gràcies a vosaltres, adeu.
Vinga, una miqueta més de futbol base pel que fa als equips del Sitges. Dir, per exemple, que el seu juvenil C s'ha quedat a les portes de la Lliga, una Lliga que finalment ha guanyat el Vilanova, que s'ha proclamat campió a manca d'una jornada. El Sitges, que va guanyar 6-0 el seu partit amb l'Hortonenc i que tancarà el campionat o bé en segona o bé en tercera posició. Tot dependrà d'aquesta última jornada un cop passi la Setmana Santa. I a la preferent de cadets, el cadet A, que va perdre 2-3 ahir a Aiguadols davant el Martorell. Una derrota que deixa ara mateix a la Unió Esportiva Sitges el seu cadet A tercer per la cua. Deu i 22. Anem a la primera catalana de futbol. Eren 3 punts ja ho dèiem divendres, molt, molt necessaris. La Unió Esportiva Sitges venia de sumar un dels últims 9 punts i, sens dubte, la visita del Catllà Aigua Dols havia de servir per retrobar-se de nou amb el triomf. Va costar. De fet, quin partit no costa en aquesta categoria, eh? Primera part sense gols i amb poca presència ofensiva en un i altre equip, fins que Saliu, amb una rematada de cap quan només s'havien jugat 3 minuts de la represa, posava l'1-0 al marcador. Millor els Sitges a la segona part, però en aquest 1-0 era insuficient, era intranquil·litzador. I, de fet, aquest mínim avantatge no es va poder ampliar fins la darrera acció del partit. Era ja el temps afegit quan una passada de Rio per Over la rematava aquest últim al pal curt i establia el 2-0 definitiu. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia, bon dia.
Tres punts bons, boníssims.
Sí, el millor.
Ja ho dèiem divendres, perquè miraves una miqueta cap avall i t'agafava una miqueta de vertigen en aquest sentit.
Sí, sí, el millor, els tres punts. I a més, tal com anar la jornada, tres punts molt bons pels Sitges, perquè doncs rivals directes dels Sitges, que s'estan jugant al descens, doncs han pinxat i els Sitges ha tret tres punts importantíssims en un partit que la primera part tan sol
sí,
sembla que...
poca destacada, la primera part
no,
és que poca presència, com dèiem, ofensiva.
Molt poca.
D'uns i altres, eh?
Sí, sí, sí. A veure, un xut de Serra va ser potser l'únic acostament en aquesta primera part, i la segona part, doncs, degut al gol de Saliu, l'equip se va animar. Tampoc el Callà me va demostrar a mi un equip molt ofensiu, un equip que va donar feina, va aguantar molt al mig del camp, que pràcticament tot el joc va estar pel mig del camp, però te feia una mica patir això de que arribes una pilota allà, millor...
No, l'1-0 era insuficient, com dèiem.
Entra, és totalment insuficient. I bé, els Sitges sabem de les dificultats que té de cara a gol. La segona part va tenir més presència ofensiva i al final doncs, dos jugadors que havien sortit un 2 minuts abans i l'altre 12 minuts abans, com el cas d'Over i Rio, doncs la passada Rio per Over significa...
Una molt bona passada de Rio per Over, que al pal curt va establir aquest 2-0 i ja 2-0. Va ser l'última jugada perquè va ser marcar Over i l'àrbitre decretar la fi del partit.
Sí, i me quedo amb això, no? Me quedo amb els tres punts, me quedo amb el que el Sitges aconseguia assegurar els punts de casa, que és el que té que fer a partir de tots els partits, rascar alguna cosa fora i sobretot assegurar els punts de casa.
Capítol a part mereix l'assumpte de les targetes a la banqueta del Sitges, grogues, atenció, al delegat i a un dels ajudants del cos tècnic, i una vermella a l'entrenador Toni Salido, que va marxar indignadíssim en considerar que la seva expulsió era immerescuda. En qualsevol cas, una expulsió que l'impedirà seure a la banqueta amb el proper partit al camp del Gornal. El mateix Toni Salido destacava en acabar la importància d'entrada d'haver sumat aquests tres punts davant el Catllà. Vinga, doncs com dèiem, escoltem ara Toni Salido. Havia passat ja uns quants minuts, la victòria 2-0 i aquests tres punts importants.
No, está claro. Nosotros teníamos muy claro que hoy teníamos que intentar sacar los tres puntos, sí o sí. O sea, sabíamos la importancia que tenía este partido, porque creo que nos puede marcar mucho este mes. Este mes creo que para nosotros son final tras final, intentar de sacar los máximos de puntos posibles para intentarnos de alejar lo máximo posible de los cuatro de abajo. Y este mes tenemos que apretar los dientes, intentar de sumar todo lo que podamos y a partir de aquí intentar de cumplir el objetivo del año lo antes posible.
¿Cómo has visto el partido? La primera para costar una miqueta más, el equipo está mejor, creo, que la segunda.
Bueno, al final en la primera parte siempre en Aiguador cuesta jugar, ya de momento ellos ya no querían salir desde atrás, al final tienes que buscar el mismo juego porque no te queda otra, te meten un balón a tres cuartos, tienes que ganar la segunda jugadas y bueno, hasta que se calma todo un poco, que van pasando todos los minutos, nos ha puesto el partido con más posesión para nosotros. Nosotros en cuanto hemos podido bajar la pelota, que la presión no era tan fuerte por el desgaste físico que ha habido en la primera parte, creo que hemos sido dominadores total del partido. Ellos a balón largo pues siempre te podía crear alguna, a balón parado, saques de banda, siempre tienes el ahí en el cuello y más con el 1-0. Creo que el primer, si con la dejada de Pascua en la primera parte, que no era fuera de juego ni por asomo, con el 1-0 creo que hubiésemos podido tener la tranquilidad esa que hemos tenido un poco más en la segunda parte. Pero creo que tanto en la primera como en la segunda hemos estado bien. Sí que son dos partidos totalmente diferentes de estilo de juego, pero aquí ya sabemos que en Ecuador cuesta mucho jugar, y si ya el rival ya no te intenta proponer, ya no puedes ir a apretar arriba, te tienes que meter en tu campo para ganar la segunda jugada, y ya está. Y creo que ha sido así. Creo que hemos sido mejores en la tanto en balón directo como cuando lo hemos podido bajar en el suelo. Creo que en el cómputo general hemos sido mucho mejor que el Callar, y resultado justo.
Benvingut sigui el segon gol que fa l'Over, per ser una molt bona passada del Rio. Potser ha arribat un pèl tard, perquè l'1-0 genera intranquil·litat.
Sí, bueno, al final ahí se acaba el partido, porque bueno, no sé qué, nunca hablo de los árbitros, pero yo no sé qué plan ha venido hoy tanto en línea, porque bueno, el árbitro se ha dejado llevar un poco por el línea, pero en línea...
¿Us atreu moltes targetes a la banqueta?
Bueno, es que no se le podía decir nada, no veía nada, estaban pegando patadas y sin pelota, y no decía que no había nada. Todo, aparte, te lo discutía todo con un tono chulesco. Fíjate tú, me sacan roja directa a mí por entrar al campo mientras que el partido está parado para mirar el marcador, que entró un metro y medio al campo para mirar lo que quedaba de partido, y a llamar al árbitro me saca roja sin haberle dicho absolutamente nada. Ahora veremos a ver lo que pone en el acta, porque es una incógnita, porque no creo que ponga eso en el acta, porque al final es surrealista que entre en el campo para mirar los minutajes mientras que el partido está parado y que me saque roja directa. Entonces bueno, no la ha hecho bien, creo que se le ha ido de las manos totalmente, y bueno, al final también entiendo que también nos equivocamos todos y ya no pasa nada, pero sí que podía haber pasado, porque un partido donde tú has dicho que era vital para nosotros, que tú quieras ser protagonista, pues no está bien, porque al final hay mucho trabajo detrás, son muchas semanas, ahora todos los equipos se juegan muchas cosas, y ahora cuando los jugadores, los entrenadores, los clubes están apretando por intentar cumplir objetivos, ellos también tienen que apretar, ellos tienen que intentarlo, hacer bien y de no ser protagonistas. Entonces bueno, espero y deseo de que cambie la actitud esa, que se deje de ayudar y que no vaya provocando com ha ido provocando durant tot el partit.
Toni, com dèiem al principi, són tres punts molt importants, perquè d'entrada l'equip talla aquesta mini ratxa negativa que us havia dut a sumar només un dels últims 9 punts. Són tres punts que us acosten més a l'objectiu dels 40, són 32. Com veus aquest ratx final, tenint en compte que ara ja gairebé tothom s'està jugant alguna cosa?
Bueno, yo racha negativa no la veo. Yo creo que hemos pasado todos los equipos de que están arriba, todos los fuertes, nos queda Coy y San Ildefonso, y todos los demás son de nuestra liga. Al final llevamos los mismos puntos al día de hoy, los mismos puntos que en la primera vuelta. Lo único que en la primera vuelta, lo único que te quita, que empatas en Sarri, empatas contra Sarriá y empatas contra San Just. Pero sí que es verdad que ganas a Martorell y que no lo ganas, y empatas contra Vilafranca, por lo cual tenemos los mismos puntos que en la primera vuelta. El equipo está tranquilo, el equipo está bien, y ahora lo que tenemos que hacer es hacernos fuertes. Sí que es verdad que tenemos cuatro partidos más en casa, que hasta el día de hoy teníamos cinco y tres fuera. La primera vuelta también nos fuimos un desplazamiento más para allá, o sea que el calendario también no creo que también nos favorece bastante, así que creo que el equipo está bien. Y el número de puntuaje pues igual que en la primera vuelta exactamente, y lo que tenemos que intentar es de mejorar esos registros, y mejorar esos registros quiere decir de que estos partidos que vienen tienes que intentar sacar.
Fuera sobre todo, ¿no?
Bueno, es que fuera cuesta mucho ganar los partidos. Es que fuera, sí, fuera, pero fuera cuesta mucho ganar los partidos. Si a 8 jornadas como quedaban hoy, aún no se ha visto que todos los equipos tienen cosas, que todos los equipos son competitivos, que todos los equipos cuestan ganarlo, se sabe que fuera de casa cuesta muchísimo ganar. O sea, cada uno tiene que saber dónde está y qué es lo que quiere conseguir. Al final, jugar fuera de casa cuesta, y lo que tenemos que hacer como recién ascendidos y como queremos salir a la categoría, hacernos fuerte en casa, que eso es lo que nos va a llevar al objetivo principal. Si rascamos algo fuera, pues bienvenido sea.
Toni, faig la última. Sens dubte una bona notícia avui, més enllà de la victòria, que heu pogut recuperar un altre jugador per la causa, com és el Martí Mañé, que ha pogut estar ja a la banqueta.
Sí, bueno, estaba convocado, pero no estaba disponible. Ha empezado a trotar, vamos a darle una semana más de descanso con la Semana Santa, y bueno, y veremos la evolución. Sí que es verdad que el antibiótico ya lo acaba de dejar, pero no estamos hablando de una rotura o de cualquier molestia, estamos hablando del corazón, y siempre eso es un tema muy delicado, donde a mí personalmente también me da mucho miedo. O sea, el rato que pasamos allí en Sarriá, pues la verdad que fue un momento delicado. Entonces, bueno, cuando todo esté en orden, pues estará. Él tiene muchas ganas de participar, él viene aquí todos los días de entreno, y sí que es una buena noticia. Al final intentaremos recuperar a Jota y a Mañé, y tener a todos los jugadores disponibles para después de Semana Santa, que eso también será una buena noticia, porque durante todo el año hemos ido teniendo dificultades, igual como hoy. Montesinos no estaba para jugar porque tenía el tobillo hinchado durante toda la semana, venía acarreado con molestias y tiene que jugar sin por la izquierda. Entonces, bueno, estamos saliendo con dificultades. Desde que arrancó la liga hemos salido con dificultades, estamos puntuando. Hay días que jugamos mejor, hay días que jugamos peor, pero lo que sí no se puede echar en cara que los chavales compiten, lo quieren hacer bien y van siempre por los tres puntos.
Muy bien, Toni, gracias y enhorabuena por esta victoria.
Gracias a ti, Pitu.
Bé, doncs, com li comentàvem, també li preguntàvem a Toni Salido per la presència de Martí Mañé a la banqueta. No estava per jugar, com va apuntar amb el míster dels Sitges, però ja és una alegria, Toni, poder veure el Martí vestit de curt de nou.
Sí, i sí, i el més important és que tot ha sigut un absurd.
Sí, que el jugador recuperi bé.
Que no l'han trobat res, Toni. I que tot ha sigut un absurd, i que és molt jove i que és un jugador que aportarà moltes coses als Sitges. Sobretot arribada, que l'altre dia, cert, va faltar molta arribada als Sitges, i per guanyar els partits tens que generar ocasions, perquè si no, doncs és molt difícil guanyar. Va guanyar, són tres punts molt bons,
molt bons, molt
però
bons.
Tenim que seguir i donar una miqueta més.
Un Sitges que ara mateix és sisè, si no m'erro, sí, sisè amb 32 punts, per tant falten 8 per arribar a aquests 40 famosos. Una jornada que ens deixa també la victòria del Vilanova al camp del Canonja 0-2 i l'empat del Sant Just 1-1 al camp de l'Escó. Aquest empat fa que el Vilanova, Toni, encara eixampli una miqueta més la seva diferència.
Sí,
o sigui, era clar, de 7.
Clar, ara són 7 punts. El Vilanova ho té molt bé. Sí. Vilanova ho té molt bé per quedar primer, perquè doncs, si el Sant Just té 7 punts, el Sant Ildefons ja ha perdut el tren. Ho té bastant bé. Vilanova té que seguir en aquesta línia. Era un partit molt difícil, el partit de Canonja, perquè no és l'equip, sinó l'entorn. És complicat allà, i el Vilanova el va treure. Va patir, però el va treure.
Tres punts molt bons per al conjunt de Xavi Vilagut, que més aquest empat del Sant Just fa que el conjunt vilanoví, com dèiem, estigui una miqueta més a prop de la Lliga Elite. El Gornal, que és el proper rival del Sitges, Toni, compta, perquè li va rascar un punt al Sant Ildefons.
Sí, sí, és que el Sant Ildefons ha perdut...
Ha perdut una miqueta de gas en aquestes últimes jornades.
Ha perdut una miqueta el tren.
Una miqueta del tren, sí, senyor.
Sí,
i atenció, perquè ara, com tu deies fa uns moments, Toni, jugaràs contra equips que estan patint a baix.
Clar, i que volen salvar la categoria i que lo donaran tot per a guanyar-te. I els Sitges, a camp contrari, els números no són molt bons. I té que, doncs, el camp del Gornal, que lo coneix molt bé, que és un camp que no s'acaba mai, a veure si almenys sumar alguna coseta li aniria molt bé, perquè el que interessa és rascar fora i assegurar a casa.
A fora, ja sabem que el Sitges aquest any li ha costat una miqueta més.
Bastant, bastant.
Estic d'acord amb el que diu el Toni, que guanyar fora de casa, que és molt difícil.
Sí, però és difícil per tots.
Sí, sí, sí. I bé, aquí, quan no estàs bé fora, és el que dius, has d'intentar assegurar més aquí a casa teva. En fi, deixem la primera, anem ja cap a la tercera catalana. Ara mateix, 10:37 minuts del matí. En altres circumstàncies, potser Un empat al camp del líder no deixaria de ser un bon resultat. La pregunta seria, d'entrada, donem com a bo aquest empat del Sitges B dissabte a Fàtima? Vaja, jo m'atreveixo a dir que sí. T'ho pregunto a tu, Toni.
Sí, sí, però jo ho dono per bo perquè el gol va arribar, el gol local va arribar al 66, si no recordo malament, perquè el Sitges va marcar 93 i perquè abans el Sitges va tenir una ocasió per poder empatar i veus, podia haver guanyat.
Sí que és cert que ells també van tenir una de molt clara.
Però ells també, és un bon equip, és el líder, i jo penso que com va anar tot, perquè el futbol ho va posar als Sitges, el futbol ho va posar als Sitges, l'empat és bo.
És bo aquest empat. Àlex Villalgordo, entrenador del Sitges B, bon dia.
Sí, tu. Hola, Toni.
Què tal?
Bé, bé, molt content. La veritat que podria estar més content perquè l'objectiu era intentar retallar 3 punts, però bueno, fent balanç jo crec que l'empat és positiu i ens manté a la lluita encara.
Més enllà del resultat, Àlex, són o és la sensació que va deixar l'equip al terreny de joc?
Sí, a veure, sabíem que jugaven contra un dels equips amb individualitats més potents de la categoria, sens dubte, amb jugadors recentment que jugaven a primera catalana, a tercera divisió, i que no ens ho ficaríem fàcil. Llavors vam intentar fer el nostre futbol, ens va sortir, estones millor que d'altres, però en gran part del partit ho vam poder fer, i també em quedo amb això. Amb el jugar de tu a tu al camp del líder, a un camp molt difícil contra uns jugadors que són màquines individuals, i la sensació de que sí que hem rebut perill, però que hem pogut fer també més coses.
T'esperaves un Fàtima més amb més ganes de voler guanyar?
Realment m'esperava el que em vaig trobar. És a dir, són jugadors molt experimentats, que tot i que no sabe, de no saber molt de nosaltres, els jugadors sí que saben que som un equip jove, que lluitem tot, que estem 90 minuts fent de corcó i lluitant. Jo m'esperava un equip que ens esperés, que parés el partit, que jugués amb el temps i bueno, que fes la seva feina, que al final és el que fan sempre i ho fan molt bé. A partir d'aquí, ells busquen molt el joc individual, apareixen amb José Navarro, amb Pedro Calvo, en jugades puntuals, i és el que van intentar. De fet, com bé heu dit, nosaltres sí que vam tindre el pes i vam tindre alguna ocasió, però ells també van tenir alguna que ens podien haver sentenciat abans.
Possiblement el gol del Gerard arribi massa tard, perquè d'haver empatat abans, possiblement, Àlex, no sé, ho dic clar, ara parlar toro passat és molt, molt fàcil, però us hagués donat alguna opció d'endur-se la victòria?
Sí, bueno, a veure, sembla que ens hem acostumat a marcar al 90 i pico i que els partits se'ns fan curts. Jo crec que ells, bueno, es tanquen molt al final, o nosaltres els obliguem a tancar-se molt, i això fa que tota la presència ofensiva sigui nostra, que les oportunitats siguin nostres, que les arribades siguin nostres, i d'haver marcat 10 minutets, 5 minutets abans, jo crec que algun haguéssim tingut, perquè la dinàmica era que el Sitges B no parava d'atacar. De fet, com ha dit el Toni, vam tindre una ocasió 2 minuts abans molt clara de Gerard Fernández, que no va tenir l'encert de fer-ho. Però bueno, contents, al final vam lluitar fins al final, hem rescatat un punt als últims minuts i això sempre és positiu.
Doncs senyor, queden 7 finals.
Queden 7 partits molt difícils. Sí que és veritat que crec que el calendari ens afavoreix més a nosaltres que a la resta, però bueno, ara juguem també contra Torrellent, contra Olivella, contra Amúnia, contra equips que s'ho estan jugant tot, que s'estan deixant la vida, que no volen descendir, i seran partits que seran molt, molt, molt complicats. Així que res, a donar-ho tot.
Estem parlant molt del Fàtima, però aquí mig tenim el Piera, també.
Sí, no, el Piera és un altre equipàs. Piera és un equip molt potent, com a bloc és molt més dur que el Fàtima. Aquesta setmana va golejar les Cabanyes.
Sí, sí.
Però bueno, també té calendari difícil, no ens hem de dubtar que el Ribas també està, potser està una mica més enrere, però queden 7 partits, hi ha molts punts en jocs, queden molts partits entre ells, han de jugar entre ells tots els partits i això d'una setmana a l'altra pot canviar molt. Així que nosaltres hem de fer punts i després ja mirarem a la resta.
Per si s'ho volen anar apuntant, què li queda als Sitges a casa, Aiguadols? Té menys a casa i més a fora, eh? A casa us queda la Múnia, Penya Jove i Can Cartró. Diem que un calendari no massa complicat, ho dic amb la boca petita, eh? I fora, sí. I fora, Olivella, Torrellenc, Molanta i Capellades. Aquí la història ja es complica una miqueta més. Què li queda al Piera? El Piera, sens dubte, té pitjor calendari fora que no passa a casa. A casa té el Torrellenc, té el Riu de Bitlles, el Canyelles i té la Múnia. I fora, atenció, perquè té Ribes, Bas Espirall i Fàtima. Terrible. I acabo amb el Fàtima. El Fàtima té a casa el Can Cartró, la Granada i el Piera, com a únic partit complicat al seu camp, i fora té Molanta, Capellades, Les Cabanyes i Ribes. Per tant, si fem un resum, Àlex, més difícil quan... A fora, els tres.
Sí, no, i és el que et dic, al final Oliver ja ha millorat molt,
sí.
Jo el considero un os molt dur que tenim, jo crec que del més dur que tenim. Capellades al seu camp és un camp petit, potser nosaltres és l'última jornada i ja està tot una mica més decidit, però quan vagi el Fàtima, que és derbi, serà un partit molt potent per ells. Sant Pere Molanta sempre té l'afegit, a part de que són un bon equip, de la gespa natural, o sigui, tot pot passar i a vegades quan menys ho esperes dius, bueno, el Can Cartró a casa, la Múnia a casa, són els partits que et penses que guanyaràs fàcil o que no tindràs massa feina per guanyar i després et compliquen i et guanyen. Així que hem de controlar bé els nervis, tenir molta il·lusió, tenir molta passió, dedicar-hi tot l'esforç que puguem en aconseguir l'objectiu o almenys en lluitar-lo.
Clar, és que hi ha la sensació de que l'equip va superant jornada a jornada tots aquests paranys que li presenta la pròpia competició, no? Vull dir, en quant a rivals em refereixo, hosti, vas a un camp com el Bas Espirall, ets capaç de guanyar, l'altre dia vas a Fàtima, el líder, un equip que pot deixar gairebé finiquitada la Lliga i ets capaç de puntuar allà i de jugar de tu a tu. M'entens, no? Vull dir, l'equip, hosti, té molt de mèrit tot això.
Sí, és el que anava a dir. Nosaltres al final, quan anem parlant amb vosaltres i tot, ens anem fixant setmana a setmana i en retallar punts i no, hem de guanyar, però és que al final són 19 jornades sense perdre, des del 8 de novembre, crec.
Sí, senyor.
És al·lucinant, o sigui, no ens ho esperava, si ens ho diguessin en aquella data no ens ho esperava ningú. I jo crec que quan acabi la Lliga, passi el que passi, mirarem enrere i llavors valorarem tot l'esforç que hem fet i tot el que hem aconseguit, perquè jo crec que és algo molt, molt, molt difícil de fer.
No, i repetim una vegada més, potser ens fem pesats, però que aquesta Lliga només tingui el premi del primer és
sí, és...
Amb perdó per l'expressió, és una putada. Però és que és així.
És molt dur i jo crec que és molt injust, però bueno, al final són les bases de la Lliga, de la categoria i les hem d'acceptar, no hi ha una altra.
Uh-huh. Bueno, Àlex, uns dies de descans que vindran bé, no, també?
Sí, per desconnectar, agafar piles que necessitem estar a tope.
Molt bé. Espera, no pengis que tinc aquí el Toni també que vol comentar alguna coseta.
Sí, sobretot felicitar-lo, no? per tota la feina que s'està fent, perquè ja no és l'empat a Fàtima ni la victòria aquí amb el Piera ni l'empat a Ribes, és la temporada, és tantes jornades sense perdre. Però jo, després de valorar tot això, i me sap greu, i te lo preguntaré a tu, perquè tu ets una persona bastant sincera, farem tard al final? No se farà curt el campionat? Perquè ja sense mirar el Piera, que són 2 punts, però clar, el Fàtima són 6.
Bueno, jo et soc sincer, jo... No ho vaig plasmar així als meus jugadors perquè no volia ficar més nervis. Jo sí que és veritat que si perdíem el camp del Fàtima es faria gairebé impossible estar a 9 punts, però jo ara no estic gens pessimista. Jo confio molt de veritat crec que tenen partits molt difícils i que tot pot passar. Toni, al final no és descabellat que punxin o es deixin punts el dia del Piera, el dia del Ribas i el dia del Capellades o del Molanta, inclús contra el Canyelles. El Canyelles, el Guadols, jo crec que és dels equips, traient el Ribas que ens va guanyar bé, és dels equips que més difícil ens ho ha ficat. I qui et diu que no anirà a Fàtima i guanyarà? Clar, és que jo confio, jo ja et dic, anar a guanyar els nostres partits, que també són difícils, i a partir d'aquí, doncs, ens ficarem la samarreta de l'equip que jugui contra el Piera i contra el Fàtima, i enviarem forces perquè treguin punts i els hi rasquin punts.
Això en altres èpoques es parlava dels famosos maletins.
Sí, sí. Ah, sí, i tant.
Jo recordo, ostres, de fa anys, t'estic parlant de fa uns quants anys, Àlex, hosti, això dels maletins, és clar, aquí calés, vaja, tampoc.
Home, ara el que fem és enviar vibracions positives, com està tot.
Perfecte, perfecte. Escolta, desvenya'ns una miqueta quin ambient hi havia al vestidor després d'aquest empat.
Doncs, sorprenentment, hi havia molts jugadors que no estaven gens contents del punt. Sí que hi havia molts que, ostres, marques a l'últim minut, estàs excitat i, ostres, és un bon punt, però molts altres que volien la victòria, i això demostra el que volem aconseguir i la mentalitat que tenim. I havien preparat el partit per anar a guanyar. Si a nosaltres no hi havia una altra cosa que no fos guanyar i estar 3 punts al Fàtima. I això també parla molt bé dels jugadors que hi ha aquesta plantilla.
Després una altra cosa. La lesió de Miquel Sella és...
Sí, no ho hem comentat i és un apunt important aquest.
És una lesió recuperable en poc?
Sí, en principi sí, va passar molt malament, va passar molt mala nit, jo vaig parlar amb ell i em va dir que va tenir que anar d'urgències, va haver d'anar d'urgències el dia següent, però en principi és una contusió, sí que és una contusió forta a la zona abdominal, que hi ha el vídeo al Facebook del Fàtima, que s'escolta fins i tot com cruixeix, com peta tota la part aquella en el cop.
Déu-n'hi-do.
Però bueno, esperem que aquesta setmana li vagi bé per recuperar i per intentar estar disponible per la Múnia.
Gran temporada del Miquel. En general de l'equip, però el Miquel, que recordem, no va començar sent un titular, diem, fixe, i ara és gairebé un fixe, Àlex?
Sí, no, al final jo crec que tot l'equip està fent molt bona temporada i el Seia en particular també. És un jugador molt jove, primer any d'amateur, me'n recordo que els primers partits que va tenir no va estar del tot encertat, va tenir les típiques errades
de jove,
experiència, però bueno, li van durar 2 o 3 partits com a molt. Al final s'ha adaptat molt bé a la categoria, al que requeria l'equip, i bueno, des del cos tècnic estem encantadíssims amb ell, és un noi excel·lent, és un noi que està tenint la sort o l'oportunitat d'entrenar amb el primer equip i d'anar convocat alguna vegada i bueno, a veure si algun dia li arriba el premi, perquè la veritat que la temporada que està fent és excel·lent.
Molt bé. I en definitiva, com dèiem, excel·lent també la temporada del filial. Àlex, gràcies per haver atès la nostra trucada, que vagi molt bé.
A vosaltres, sempre.
A recarregar de nou les piles en aquesta Setmana Santa i a intentar desconnectar una miqueta. Que també va bé,
Molt, i tant que va bé, i és necessari.
Gràcies, Àlex, una abraçada, adéu-siau.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon adéu-siau.
Adéu, bon dia.
Bé, doncs, com dèiem, la classificació que ara mateix, vaja, s'ha colat aquí enmig el Piera, Toni.
Sí, sí, sí.
Bàsicament perquè bé, va aprofitar l'empat entre el Fàtima i el Sitges.
Ho sabíem.
Li va fer 8-1 a les Cabanyes.
Ho sabíem que, home, el rival que tenia, doncs, no és un rival que li podia pressionar molt, i sabíem que el Piera a casa seva és molt complicat. I bé, però t'ho dic a tu com se l'ho he dit a l'Àlex. El Piera no em preocupa tant, a mi me preocupa els 6 punts del Fàtima.
Els 6 punts del Fàtima.
Perquè al Piera li queden partits molt complicats.
Eh? Sobretot fora, repeteixo.
I té que
fora,
anar al camp del Fàtima, que això també no es va bé a nosaltres.
Té que anar a Ribes, té que anar a Vilafranca amb el Bas Espirall i Fàtima. Vull dir, el que li queda al Piera fora és terrible.
Sí,
és terrible.
És molt terrible.
Són duels directes.
I compta'l el proper partit del Fàtima, que va al camp del Molanta.
Aquest també és bo.
Compta'm això.
Aquí reps a la Múnia.
Sí, sí. La Múnia és un equip perillós a casa seva.
Per estic d'acord amb el que ens apuntava l'Àlex fa uns moments. Sí, estem parlant molt de Fàtima, Espieres, però has d'anar a Olivella també, has d'anar al camp de Torrellent, com ens deia l'altre dia també l'Enric Brunat, que són,
sí,
són camps...
I el camp de Torrellent és un camp de los que menys m'agrada a mi, perquè és molt complicat aquell camp.
L'Olivella va perdre.
Sí, és que és un camp molt complicat, perquè ja no l'equip, sinó el camp. El camp és bastant complicadet.
Sí que els Sitges, tornem a repetir una vegada més, té encara Molanta,
sí,
que per mi aquest el tinc en vermell des de fa ja unes quantes setmanes.
És que és difícil, Molanta és un equip i té Jan Casas, que l'està fent els gols, un jugador d'aquí, del Garraf, però està en bon estat de forma.
I Capellades, l'últim.
Capellades també m'ha preocupat molt. Però és l'últim partit.
És l'últim partit, com potser deia l'Àlex, té raó, no? Que potser arribem aquell dia allà i ja està tot de tibeneït.
I tu imagina que nos juguem el campionat allà, perquè aquí se l'estaran jugant Ribes i Fàtima.
Sí.
I el Sitges estarà jugant a Capellades. Clar, si estàs jugant el campionat, el Capellades és rival, però ja no és tan rival quan tu estàs jugant un campionat.
Sí. Sí que és cert que quan un s'està jugant molt i l'altre ja no juga res...
Clar, no és el mateix.
La intensitat no és la mateixa,
no
ens enganyem.
No és el mateix.
Aquí no fa 4 dies que ens dediquem a això.
I per això és molt interessant que el Ribes no perdi el tren, que el Ribes estigui allà, perquè la darrera jornada no
clar,
podem...
El Ribes no sé fins a quin punt Toni pot exercir aquest paper, que diem sempre de jutge, no? Una miqueta...
Sí, però jo penso que sí, perquè...
De molestar a Fàtima Espieres...
Sí, el Ribes té un objectiu molt gran. A casa seva no ha perdut cap partit. I això és important, perquè no ha perdut...
En el cas del Ribes ha perdut punts molt tontos.
Fora, però a casa...
I contra rivals que teòricament eren...
A casa...
No eren del seu nivell.
Sí, fora no ha tret resultats bons a camps on realment tindria que treure'ls per a guanyar la Lliga. I aquí ha fallat, a camp contrari, però a casa seva l'ho ha guanyat tot. Tan sols em sembla que ha empatat dos partits, tres partits, i un ha estat amb els Sitges, Olivella, que són derbis.
Un Ribes que en aquesta última jornada li va fer un 6-0 a la Granada, que té gairebé un peu i mig a quarta catalana,
sí.
Temporada complicada pel conjunt penedesenc. Va guanyar el Molanta 0-1 a Canyelles.
Sí, se'm va fer tot l'esforç el Canyella aquí.
A mi el Molanta em va agradar molt el dia que va venir aquí.
Sí, és molt bon equip, molt bon equip.
I l'Olivella que va perdre 3-2, com dèiem, al camp del Torrellenc.
Guanyava 2-0, 0-2 guanyava l'Olivella i va acabar perdent 3-2.
Com dèiem, Fàtima líder 55 punts, Piera segon 51, Sitges 49, Ribes 45. Així està la història.
Així està la història. Així
I queden 7 històries més per explicar.
Queden 21 punts en joc.
Sí, senyor.
Si els Sitges continuen aquesta línia, és això. Arribarem tard o no? Ja ho veurem.
El que sí que és cert, i amb això tanquem ja capítol tercera catalana, d'on es venia? Fixa't, la derrota aquí amb el Ribes.
Piera i Ribes.
Allà al mes de novembre.
Piera i Ribes.
I penses, ja se me'n van,
sí.
12-14 punts.
Se van anar 14 punts.
Sí. Dius, bueno, a veure quina...
I ara està allà.
I pam.
Sí.
I estàs allà.
Sí. Jo l'he dit moltes vegades, i entre mi, me l'he dit per a mi mateix. Es guanyarà o es guanyarà el campionat, no sé el que passarà, però sí que s'ha guanyat jugadors de cara al futur.
Sí. És un equip... amb alguns jugadors molt, molt interessants, molt, de cara al futur.
Sí, totalment.
Ja no pel propi equip, sinó pel primer equip.
Sí. I n'hi ha uns quants jugadors que
penso,
poden jugar bé.
I penso, amb tota la modèstia, que si el Sitges és un club com ha de ser, alguns jugadors d'aquest Sitges B no han de trigar massa en ser jugadors del primer equip. A partir d'aquí, cadascú té el seu criteri i tot el que tu vulguis, però jo penso que hi ha jugadors molt, molt interessants, nanos que són d'aquí, nanos que s'han format a la casa,
que
i que són jugadors bons.
I que senten colors. Que senten els colors, són d'aquí, i que tenen, que són jugadors de futur. I jugadors
al final,
que poden
el que
et dona
molt una miqueta la identitat i el feeling amb l'afeccionat és això.
Sí, sí, sí.
Que ningú ens malinterpreti, sobretot.
No.
Perquè, escolta'm, però al final, ja et dic, la identitat te la dona, doncs, això.
Clar, si tu tens un equip bé, està treballant molt bé, doncs, clar, aquest equip ho tens que fer servir per al teu objectiu. Qual és el teu objectiu? Que el primer va ser escalant jocs, igual que el B, però aquests jugadors que s'estan formant, que tinguin un futur amb el primer equip.
Veurem com acaba aquesta història, aquestes 7 finals, aquests 21 punts encara en joc, però no ens negaran que és una lliga que és absolutament, difícil de fer un pronòstic ara mateix, per dir, no t'ho preguntat, Toni, però és cosa de 3 la lliga?
Sí, sí, és cosa de 3.
O posem el Ribas també aquí.
El Ribas jo el posaré com a jutge, no? Encara no ha perdut el tren.
El Ribas està a 10 punts, eh?
Sí, encara no ha perdut.
Si el Sitges ho pot veure una mica difícil a 6, imagina't
clar,
el Ribas a 10.
El Ribas ho té molt més difícil. Si hi hagués promoció ja no ho tindria tan difícil. Però clar, amb un premi sol d'un ascens directe és molt difícil pel Ribas. Però és important que el Ribas estigui ja olorant a los demés, perquè això vol dir que,
sí, sí,
que se juga molt i que aquí tenen que venir equips com el Fàtima i a veure si el Ribas és capaç de guanyar-lo.
Bé, doncs veurem ara, intentar desconnectar, agafar aire de nou per afrontar, com dèiem, aquestes 7 últimes jornades amb la millor de les disposicions. Acostant-nos al punt de les 11. Anem al bàsquet, consignem un resultat, el del sènior femení del bàsquet Sitges, que ahir al migdia va jugar a Cervelló el partit que tenia pendent de la jornada 16. Les sitgetanes van sumar la seva 17a victòria en guanyar 29-78 amb Xènia Santín com a màxima anotadora i autora de 21 punts. I el passat dissabte, fins menys, que es va celebrar la 11a edició del Memorial Pol Lahoz, hi varen participar, de banda dels equips minis del bàsquet Sitges, el Collblanc, el Vegas, el Nou Bàsquet Vilanova i el Vilabàsquet de Viladecans. I es diuen que es va aconseguir una recaptació de 818 euros que aniran destinats a la recerca del càncer infantil de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Parlem també d'hoquei patins, perquè el de dissabte passat a Pinsvens va ser probablement un partit massa obert. Com es diu en aquests casos, qualsevol dels dos equips va tenir opcions d'endur-se la victòria, i això és una miqueta el que va passar en el partit que va enfrontar el Club Patí Subursitges i el Cambrils. Un maig que va acabar amb un empat a 6, que en el cas dels sitgetans no els va deixar massa satisfets. Albert del Río, jugador del Club Patí Subursitges.
No donem per bo. Veníem amb una trajectòria molt positiva, pràcticament l'havíem aconseguit ple de victòries a la segona volta, i a casa sí que sí, no se'ns poden escapar els punts. O sigui, hi ha partits com el de la setmana passada que eren durs a fora de casa, sempre que vas a Tarragona, a casa seva també va ser molt dur, va ser un punt molt treballat també, allà va ser diferent, vam empatar nosaltres a 50 segons al final, però no el podem donar per bo. Si volem seguir amb aquesta trajectòria ascendent.
I de fet el partit comença bé amb el 2-0, ells li han donat el tomb, heu aconseguit igualar, ha estat un partit massa cara descoberta potser, no?
Sí, jo crec que la primera part hem començat molt bé. De fet, crec que en general en atac els hem descol·locat molt, en defensa també. Hi ha hagut un moment que per una jugada molt estúpida entra un gol, després ells fan una bona jugada, entra el segon. La gent potser els ànims van una miqueta cap avall de què està passant, perquè ara no han surten les coses, però bueno, borrón i cuenta nueva, no? Hem pogut remuntar el partit i a la segona part ens hem ficat per davant, llàstima ara al final del partit no poder-nos endur els 3 punts.
Amb l'empat a 6 encara quedava temps per fer el setè, però què fas? Vaig obertament a pel setè, a risc que em facin una contra i em marquin ells, o aguanto aquest 6 a 6? Costa, no?
Costa, és complicat. A més, estàvem a 9 faltes, bueno, 8, al final hem acabat amb 9. vas a buscar una pilota a la valla sense voler, un mínim toc, els jugadors, els altres equip eren més veterans, ja saben com funciona, et tires una miqueta contra la valla, et piten la desena, és directa i no saps què pot passar. Es tanquen molt bé, jugaven, eren tus molt grans físicament, es tancaven molt bé dintre l'àrea. Hem optat els últims minuts potser més per jugar darrere porteria, xuts exteriors i tal, però els tapaven i llàstima.
Bé, malgrat tot, les sensacions de l'equip són bones. Portava una bona dinàmica, guanyant els tres últims partits, avui aquest empat. L'equip ara està bé, estan com a mínim en una posició d'estar més tranquils i afrontar el que resta de temporada amb aquesta tranquil·litat.
Sí, sí, totalment. Vull dir, la posició A és més còmoda que fa 10 jornades, però amb la trajectòria que veníem volíem seguir guanyant. Tenim partits la setmana, passat Setmana Santa i les següents contra rivals directes. Sabíem que si sumàvem de 3 en 3 podíem optar a la quarta plaça, que dona opcions a jugar al playoff, descens i veure aviam què passa.
Sí, veieu possibilitats encara?
Per què no? No sé com estan els números ara mateix, no sé què han fet la resta d'equips, però si es guanya tot, sobta tot, em sembla.
Bé, doncs, aquest darrer punt que ens va sorprendre una miqueta, fins i tot el que ens deia Albert del Río, sí que ara mateix, per exemple, el Club Patí Subursitges està a 6 punts del quart classificat, que és el Riudoms. Riudoms, que precisament serà el rival, el proper rival que tindrà el conjunt de Jofre Vilà un cop passi la Setmana Santa, però tampoc està tan lluny, com dèiem, d'aquesta quarta posició. Empat a 6, com dèiem, entre el Club Patí Subursitges i el Cambrils dissabte a Pinsbens, amb 5 gols més de Jofre Vilà, que ja en suma 32, com 32 també són els punts que té el conjunt sitgetà, que és 8è a la classificació, com dèiem, i que el proper 6 d'abril visitarà la pista d'un Riudoms que, com dèiem també fa uns moments, és quart amb 38. Vinga, seguim endavant, 11 i 4 minuts del matí. Parlem de rugby, perquè el Rugby Club Sitges va tancar amb aquest passat dissabte la seva singladura amb aquesta temporada amb la Divisió d'Honor Catalana. I ho va fer amb una nova derrota, en aquest cas en la seva visita amb la Teixonera, on el Químic es va acabar imposant per 46-17. Un Químic que finalment acabarà tercer i que disputarà una de les semifinals davant el Gòtics. L'altra la jugaran el vigent campió, l'Andorra, davant el Barça Blau. Ens ho deia aquest passat divendres un dels jugadors del Rugby Club Sitges, en Xavi Guerrero, que reconeixia aquest punt de decepció en aquesta segona part de la temporada en la que l'equip només ha estat capaç de guanyar els dos partits amb el Rugby Badalona. No sabem si decepció seria la paraula que faria servir el president del Rugby Club Sitges, Alejandro Villarreal, que el tenim ja amb el telèfon. Alejandro, buenos días, bon dia.
Hola, buenos días, ¿y tú, cómo estás?
Bien, un poco decepción sería la palabra, Alejandro, ¿o no?
Bueno, a ver, depende del punto de vista, que lo mires. Si me preguntas como presidente del club, de todo el club, de toda la institución, a mí la palabra decepción no me gusta utilizar. Prefiero utilizar aprendizaje, de todo se aprende. Pero está claro que en algún momento con vos lo he comentado, que el senior este año era como un año de transición y que yo no tenía una bola de cristal y sabía lo que iba a pasar, ni mucho menos, pero no iba a ser un año que íbamos a disfrutar. Porque por la situación de que se nos iban jugadores, ese es el punto de vista que tengo.
Precisamente, creo que ha faltado esa estabilidad, ¿no?, en la plantilla.
Sí, hemos tenido muchas lesiones, hemos tenido, bajas importantes, que es lo creo lo más significativo. Pero bueno, nada, a seguir remando y mirando para adelante.
Bajas que han acabado condicionando al equipo y a una segunda fase en que solo se han podido ganar esos dos partidos, Alejandro, con Badalona, porque las sensaciones, fíjate, en la primera parte de la temporada eran otras, distintas,
Sí, pero bueno, la temporada ha ido de esa forma, no... no hemos encontrado el rumbo o los objetivos marcados que teníamos ganas y bueno, ya te digo, ya estamos trabajando y pensando en toda la formación de, ya sea de la estructura deportiva y del staff para la temporada que viene.
Como se suele decir en estos casos, tenéis deberes.
Obviamente, tenemos deberes nosotros, los chicos del senior también, entre ellos tienen que hacer, encerrarse en el vestuario y hacer un mea culpa del compromiso, de la asistencia a entrenamientos, etcétera, y entre todos no tengo dudas que vamos a salir adelante.
No todo es negativo, por suerte. Tenemos ahí un equipo como el sub-18, el sub-19, que se ha clasificado para las semis.
Sí, el sub-19, el fin de semana que viene, ¿no? El 6 de abril, juega con San Boy, en la San Boyana, y lo están preparando muy bien. Bueno, Alberto Montero viene haciendo un trabajo hace varios años con este grupo. Y claro, esto es como todo, son procesos y le está dando resultados. Y ojalá que le vaya bien y que lleguen a la final.
Y que algunos de los chicos acabarán jugando en el primer equipo pronto.
Sí. Es la idea. Es la idea que nos hemos planteado en el club, generar muchos recursos, muchos jugadores en las categorías, arrancar desde abajo y que vayan subiendo camadas cada día. Mientras más camadas suban, más competencia y se mejora todo.
Mucha actividad esos días, Alejandro, en el campo. Ayer, por ejemplo, se jugaron las finales del campeonato autonómico femenino en sub-19 y sub-16. Cataluña, que se proclamó campeona en las dos categorías, la sub-19 que se impuso a Euskadi por 25-10 y la sub-16 que ganó a Andalucía por 14-5. Como ya comentamos en una anterior ocasión, bueno, el campo de Sitges que está sirviendo para grandes acontecimientos también.
Sí, ayer la verdad que estuvo el campo lleno, fueron 5 o 6 horas de muchísimo trabajo, pero bueno, nada, la verdad que son las cosas que se disfrutan. Y ahora, mira, yo ahora estoy en el club, estoy viendo entrenar a Canadá, que son las número 4 del ranking mundial.
Tenéis aquí entrenando a las jugadoras de Canadá, ¿no?
El seleccionado de Canadá femenino, están haciendo un stage de 10 días y como nuestro deporte nos ha enseñado esto, se pusieron en contacto conmigo mediante la Federación Española, me pidieron si le podía ir el campo y obviamente hemos invitado a todos los clubes de Cataluña que puedan venir a ver, porque ver un seleccionado que está rankeado número 4 a nivel mundial, la verdad que no se ve todos los días.
Está claro.
Así que estamos acá disfrutando del entrenamiento y en un rato hay un partido amistoso del femenino que están montando en el club contra unas chicas estadounidenses.
Y creo que el sábado que viene, el día 30, partido del Campeonato de Europa femenino entre España y Portugal.
Sábado, exactamente, a las 5 de la tarde, eso es Copa Europa. Va televisado, creo que han comprado los derechos 8 países, y es las Leonas, España, con Portugal.
Pues una buena manera de acabar este mes de marzo. Alejandro, gracias por habernos atendido. Queríamos una primera valoración ya después de este final de temporada del primer equipo. ¿Acaba aquí? ¿Juega Copa? ¿Cómo queda?
Bueno, ahora eso lo están hablando entre todos si van a ser amistosos o se van a inscribir. Yo eso ya sabes, lo dejo en mano de Isaac.
Sí.
No sé, la verdad que es lo que van a decidir. Nosotros en el club, ya te digo, evento marzo acaba con esto de España y en abril tenemos el fin de semana del 6, lo de la sub-19 y el fin de semana siguiente tenemos, no sé, 1.300, 1.500 nenes, el torneo de Dulfín, que también va a ser un fin de semana caótico, porque vienen clubes y de todos lados.
Perfecto. Pues Alejandro, a seguir trabajando. Gracias por habernos atendido.
Hasta luego. Chao, Pitu. Gracias por dar más. Hasta
Chao.
Luego.
Onze i dotze. Vinga, acabem amb futbol sala perquè el primer equip del futbol sala Sitges va obtenir dissabte una molt important victòria, 5-4 davant el Cornellà a Pinsbens. Quarta victòria consecutiva del conjunt sitgetà que posa un granet més, com es diu, granet més de sorra en aquesta lluita per evitar el descens. A part, l'equip de les botigues de Sitges va perdre el seu partit, per tant, aquesta combinació de resultats fa que ara es vegi el futur més immediat amb més optimisme. Una setmana més, en Joel Losada ens fa la crònica dels equips del Club Futbol Sala Sitges en un cap de setmana, el que, recordem, també va fer la seva presentació a Pinsbens tots els equips del club.
Els resultats del Futbol Sala Sitges d'aquest cap de setmana han sigut els següents. Castelldefels 1, Infantil 2, Cadet B3, Olor 1, Caeta 0, Cuibató 4, Cervelló 2, Femení 0, Primer Equip 5, Cornellà 4. Això fa un balanç de 3 victòries i 2 derrotes. El juvenil aquest cap de setmana descansava, ja que el seu contrari s'ha retirat de la competició. M'agradaria destacar el bon partit del femení, tot i perdre 2-0 a camp contrari, i sobretot la important i quarta victòria consecutiva del primer equip, que guanya a un rival directe que el tenia 4 punts i amb aquests 3 punts es col·loquen a tan sols a un punt. També puc dir que acabem el cap de setmana fora del descens, a 3 punts per sota de les botigues que ha perdut i res, tenint el Cornellà a un punt i allà amb 3-4 equips per sobre, molt propers en diferències de 2 a 4 punts. Del partit del primer equip, comentar que comencem molt malament, ja que el segon 45 o 50 ens marquen el 0-1 en una mala acció defensada que ens guanyen molt fàcil l'esquena, i que al minut 5 nosaltres tenim una ocasió per poder arribar a empatar el partit, no l'aprofitem i a la mateixa jugada ens agafen en contraatac i ens marquen el 0-2. O sigui, el partit començava molt malament. Vull agrair realment l'esforç de tot el públic i tota la gent que hi havia a Pinsbens, perquè va ser de gran ajuda poder començar a remuntar això, vale? Ja que estaven animant molt i ens estaven donant molt d'escalf. Llavors, al minut 7, l'Andrés marca el 1-2, això ens va tranquil·litzar molt, i ja que al minut 5 ens marcaven el 0-2 i tot semblava que aniria molt malament la cosa, i el fet de marcar l'1-2 va tranquil·litzar força el partit. I el millor de tot, que abans del descans, a falta d'un minut, l'Adrià marca el 2-2. No estàvem fent una bona primera meitat, no podríem dir dolenta, sí que els primers minuts, a l'encaixar en 5 minuts de 2 gols, allà sí que no estava, millor masses nervis o molts dubtes, però a mesura que anava passant el partit va anar millorant la cosa tot. Vale? Vam sortir amb molta intensitat a la segona part, els vam anar a apretar dalt, i al minut 4 de la segona part el Jorge marca el 3-2, però malauradament a la següent jugada pràcticament ells ens marquen el 3-3, que ens vam quedar, ostres, ens fiquem per davant per primer cop en el partit, i pràcticament a la següent jugada ens empaten. Allà és quan vam demanar temps mort, i penso que ho vam acertar, vale? i bueno, al minut 27, realment molt ràpidament, 3 minuts després, l'Adrià marca el 4-3, ells ens marquen, crec que falten 10 minuts, al 4-4, i veiem que, bueno, que la cosa aniria molt ajustada ja amb el que quedaria de partit. I en el minut 34 el Denis va marcar el 5-4 en un bon gol, vale? que va ser ja acabar el partit així. Una victòria molt treballada contra un equip molt jove, que de fet van venir amb uns quants juvenils, però bueno, a nosaltres l'important era aconseguir els 3 punts a casa, que el Cornellà no marxés a 7, sinó que el tinguem a 1. Això era el més important de tot, i esperàvem avui diumenge que les botigues perdés per poder sortir del descens, i així ha estat. Estem molt contents, estem treballant. De fet, ja ho vaig dir la setmana passada, 4 victòries seguides és molt complicat en aquesta lliga. De fet, ara mateix, mirant resultats, som dels únics equips que ho ha arribat a aconseguir, que esperem que continuï així. Sí que ens mata una mica el tema del parón ara per Setmana Santa, ja que la dinàmica és molt positiva i el fet de no jugar ens atura una miqueta el ritme, però bueno, també ens anirà bé per desconnectar una miqueta, ni que sigui uns dies, i tornar més forts que mai, ja que a la tornada tenim un partit molt, molt complicat al camp del Castelldefels, un equip que està per pujar, però bueno, anirem a intentar sumar els 3 punts, i si no es poden 3 punts, doncs que mínim que sigui un punt, però l'important que sigui sumar. Destacada el cap de setmana la primera presentació del club, que va anar molt bé, i res, solament m'agradaria agrair com a coordinador la presència del Jaume Monasterio i del David Martínez, i de tot el públic assistent, pares, mares, avis, àvies, amics, amigues i tota la gent que va venir.
Bé, doncs un club, com apuntava en Joel Losada, que està creixent i que enguany ha pogut ja fer i celebrar la seva primera presentació amb tots i cadascun dels equips el passat dissabte en un bonic ambient al pavelló de Pinsvens, que es va poder coronar doncs amb aquesta bona victòria del primer equip 5-4 davant el Cornellà, i que, vaja, com apuntava el Joel, no és fàcil aconseguir 4 victòries seguides, i això ho ha aconseguit el Club Futbol Sala Sitges, que ja té allò entre sella i sella el proper partit a Castelldefels. Amb Futbol Sala posem el punt i final, tanquem doncs activitat esportiva fins que no retrobem doncs de nou els esports un cop hagi passat la Setmana Santa. Toni, gràcies.
Molt bé, Pitu.
Bona Pasqua, que vagi molt bé.
Igualment, Pitu.
Descansarem també una miqueta d'esports, i res, 11 i gairebé 20 minuts. Seguim endavant.